Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. Els gasos del volcà de la Palma arribaran a Catalunya aquest divendres. L'erupció volcànica està deixant anar grans quantitats de diòxid de sofre, un component que ja està recobrint l'atmosfera i que ja està de camí a la península Ibèrica. L'arribada d'aquest gas tòxic a la península coincidirà amb una gota freda al Mediterrani que farà que amb la combinació de gas tòxic amb el volcà pugui causar pluja àcida. Els experts, però, asseguren que en les quantitats molt baixes, com les que arribaran a casa nostra, no és perillós per la salut. A la Palma, la lava ja ha sepultat més de 300 cases i 300 explotacions agràries i s'ha desallotjat a 6.000 veïns. L'últim municipi que està sent víctima del Cumbre Vieja està sent Todoque, que està desapareixent sota la lava del volcà. Quatre boques segueixen expulsant lava mentre baixa la senyal de tremolor. La lava avança molt lentament i se situa a 2,5 quilòmetres del mar. Els experts ara asseguren i comencen a dubtar que aquest ritme acabi arribant finalment a l'aigua, tot i que no ho descarten. El govern canari calcula que l'erupció del volcà ha provocat pèrdues per valor de 400 milions d'euros. Les darreres previsions sobre la durada de l'erupció preveuen que pugui durar entre 24 i 84 dies, és a dir, gairebé 2 mesos. Des del govern canari ja ho tenen tot preparat per comprar cases buides a la Palma i habilitar-ne de prefabricades per ajudar els veïns que han perdut o estan perdent les seves cases. I Salut xifra en 69.000 les dosis de vacunes contra la Covid-19 caducades en les darreres últimes setmanes a Catalunya. El departament ho atribueix a la dificultat de calcular l'oferta de vacunació sense cita. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha restat importància a les dosis que s'han quedat a la nevera. Cabezas ha afegit que països com França o els Estats Units han admès que un 5% de les vacunes també han caducat, un percentatge que respecte a Catalunya és superior. I un miler d'agents de la Guàrdia Urbana vetllaran per la seguretat durant les festes de la Mercè. Més de 400 ho faran en torn de nit. L'objectiu és assegurar els nivells òptims de convivència, mobilitat i seguretat. Ho ha defensat el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.
Bé, el tema des del punt de vista del que és la prevenció i la seguretat és que nosaltres volem una festa major que segur que serà festiva, cívica i segura. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat.
Sobretot augmentarà el control d'establiments de venda de begudes alcohòliques i es treballarà per evitar la venda ambulant no autoritzada. També es desplegaran gairebé 700 operaris per reforçar les tasques de neteja i s'habilitarà 2 punts d'informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTB-fòbiques. I d'aquí a 3 setmanes el govern portarà els pressupostos al Parlament. A hores d'ara el conseller d'Economia, Jaume Giró, exclou el Partit dels Socialistes de Catalunya del Pacte dels Comptes i assegura que l'únic acord que contempla és amb la CUP. Giró ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que les reunions que han mantingut amb els anticapitalistes han anat bé.
Normalment pactes prioritàriament amb qui tens la majoria d'investidura i, per tant, la nostra voluntat i la del conseller d'Economia en particular és pactar els pressupostos amb la CUP.
Giró també ha confessat que va demanar no ser a la taula de diàleg perquè una cosa és governar el país i l'altra ser en una taula de negociació política. I als esports, en Pau Massip.
Ronald Koeman torna a convocar els joves per jugar contra el Cádiz. Nico entra a la convocatòria que ha anunciat l'holandès per jugar demà contra els andalusos. Qui cau de la llista de jugadors és que el tècnic blaugrana s'emporta a Cádiz és Valde, que avui s'ha sabut que té lumbàlgia i no podrà jugar. En una roda de premsa en què els periodistes no han pogut fer preguntes, Koeman ha demanat als aficionats que segueixin animant a l'equip, com ho van fer en el partit contra el Granada. L'holandès ha explicat que per la seva idea de renovació de plantilla hi tenen cabuda els nois del planter.
Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia.
En aquest sentit, l'entrenador ha explicat que jugar a Europa és un aprenentatge per a aquests joves i per això demana paciència. I avui al migdia s'ha presentat l'onzena edició de l'Extrem Barcelona, que es farà aquest cap de setmana al Parc del Fòrum, coincidint amb les festes de la Mercè. La competició podrà tenir públic després que l'edició de l'any passat es fes a porta tancada. L'Extrem Barcelona es renova amb disciplines noves dels esports urbans i amplia l'oferta amb cultura i música urbana. Tindrà competicions com els Scooter World Championships amb un clar objectiu de convertir l'escúter en esport olímpic. També s'hi podran seguir proves de BMX i d'skate. En total hi participaran més de 300 esportistes de 18 països.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora amb el punt i seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Són les 5 i 7 minuts, aquí estem, darrera hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Tenim moltes coses per endavant, última hora, però moltes coses per endavant. D'aquí una estona ens deixarem anar per una història que ens ha cridat molt l'atenció aquests dies. Saben que hem assistit al llançament d'una nau a l'espai, només amb tres civils, sense cap astronauta, diguem, professional. Ja ens van explicar l'altre dia que en el mateix moment que una persona arriba a l'espai i és un astronauta. En qualsevol cas, això... Segurament, hi ha molta gent que no s'ho creu. Ho dic perquè hi ha molta gent que dubta que l'home realment hagi arribat a l'espai. Hi ha molta gent que dubta que, efectivament, l'home hagi trepitjat de debò a la Lluna. Aquest és un tema del que parlarem avui en calma, perquè saben que els dimecres ens agrada treure el cap per al món de la ciència, veure una mica per on es mouen els comentaris científics de debò i com els científics, que són els que realment controlen de totes les qüestions de les que després parlem, assisteixen a determinades notícies o fake news en determinats moments. Avui en parlem de tot això amb Alberto Fernández Sierra, que és expert en Big Data, és enginyer i és divulgador científic. Però serà en una estona. Perquè abans, Maria Antònia, hem de parlar del Barça.
Oh, i tant. Està... I molt i bé.
Com està el Barça, eh?
Està com nunca.
Com nunca?
Sí, com sempre.
Com nunca de bé o com nunca de malament?
Jo estimo el Barça i quan s'estima...
Ja.
S'accepta el bo i el dolent.
Veig estupenda, eh?
Gràcies.
No passa el temps per tu.
No, moltes coses han passat, però bueno, aquí estic.
Quant temps portes com a presidenta de les penyes?
De la meva feia 35 anys.
35 anys ja, eh? Gairebé tant el Santi Nolla com a director del Mundo Deportivo, no?
Ah, sí, el Santi Nolla ja em coneix a mi.
Home, sí. No t'ha de conèixer, qui no et coneix a tu?
Sí, ara ho has dit.
Aina Sardà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per venir, eh?
Un plaer, i tant.
L'Aina probablement la coneixen, és periodista, és companya, és sòcia del Barça pràcticament des que vas néixer, no?
Sí, mallorquina, però sòcia del Barça, tota la vida. Bueno. Sí, no ho sé si tenia 4 anys, 4 o 5 anys, quan el meu pare em va fer sòcia, i el mateix he fet amb els meus fills. Abans d'apuntar-los, diguéssim, al registre, sí, han estat socis del Barça.
Deixeu-me que us digui una cosa d'entrada, perquè ha passat una cosa que em crida l'atenció, fonamentalment perquè indica el canvi que estem vivint, i això em sembla molt xulo. Porto 2 dies parlant del Barça a la primera hora del programa, a la tertúlia, amb senyors que em diuen que no saben de futbol. Tant ahir com avui. Tots, eh? Tots. I quan de sobte, i ha estat casualitat, eh? Ens hem posat a mirar qui venia a la tertúlia, he vist que eren dues dones. Això significa que està canviant una mica la cosa i em sembla molt bé, d'altra banda, no?
És significatiu, però també he de dir que és que el Barça, que d'això no em lluïm gaire, té pràcticament el mateix número de socis homes que de sòcies dones. És un dels clubs amb més dones que hi ha a la Lliga, i de fet a les penyes també es veu com hi ha moltes presidentes que són
bueno,
dones,
ha...
també recordo ara la penya Foment sí. Martinenc, que tenen sí. moltíssimes dones, hi ha moltíssimes penyes bueno, liderades, que... afortunadament, per dones.
Bueno, és que jo considero, com que ja sóc gran, no? Per no dir vella, perquè no m'agrada dir-ho.
Tu saps estupenda, eh? Què has de dir?
Doncs escolta'm, jo considero que mai m'ha preocupat que aquesta cosa de dona. El meu pare em deia el futbol, tinc el número de sòcia del Sant Boi de futbol, he anat a jugar a tennis amb el meu pare, he digut fort, i m'he sentit respaldada amb els meus amics, i ara sembla que tinguis que estir, que et dona, que té... No, jo sóc feliç. Sóc feliç. Sóc dona i em dono compte que sóc una privilegiada.
Clar.
Perquè tinc 80 anys i mai he hagut de demanar permís per anar al futbol, ni he hagut d'anar permís per anar de viatge amb els jugadors, amb el Barça, i estic casada i tinc un fill i he sigut molt feliç, i tot anant rodó. Ara tot va al revés. Vull dir, ara tot has de dir... Ai, què puc dir-ho? Què puc dir-ho? Mira, et faré una anècdota que no té res a veure amb el futbol. Vaig anar amb un festo, el camarer em va acostar la cadira a la taula i em diu... I li dic, ai, moltes gràcies, em va fer il·lusió. No, és que m'agrada que et vivi, no? Perquè ja veus tu que ja tinc els anys que tinc i fet, ni tu mai n'he expressat per ningú.
Bé, en tots aquests anys, demanar... la Maria Antònia sí. ha vist el Barça de tots els colors... Bé, el Barça de tots els colors, no, dels mateixos colors de sempre, però que feia néixer uns colors o uns altres. A vegades els colors de la indignació, en un altre els colors de l'alegria, no? I ara, quan tenim a Koeman, ho dic sí. per centrar el tema, que si no se'ns n'anirà. Com esteu veient tot el que està passant al Barça, la roda de premsa avui de Koeman?
Jo tinc molta tristesa, perquè el caràcter nostre no és així. Nosaltres som una gent educada i que estimem. I encara que ens dolgui, quan una cosa està mal feta, està mal feta. Una persona com aquesta no se li ha de fer el que se li ha fet. Perquè el dia que vam guanyar la Copa del Rei, que van dir un periodista i li va preguntar, que tu ai no devies veure, que li va preguntar al president, què li continuarà? Sigues elegant, m'entens el que vull dir-te? Sigues persona, I no facis fer en aquest senyor el ridícul i humillat. Jo, t'ho juro, t'ho dic, que tenia ganes de florar, perquè no és la forma de tractar.
Té tota la raó, que de vegades les formes ens perden, però en un moment de crisi com aquest és complicat, veure quin és el punt correcte o què és el que hauríem de fer. Al final jo crec que no tot s'hi val i s'ha de tenir categoria...
Ara, clar.
Però, en tot cas, ho hem dit moltes vegades, el Barça, i ho ha dit el propi president, no? és un malalt que està a la UCI, que estem més fotuts, no sé si
Ei,
que mai.
Qui li ha posat a la UCI?
Clar, aquí hauríem de tirar una mica cap enrere.
No,
cap enrere.
No, i actualment. Perquè, escolta'm, Aina, tu que estàs en feix de comunicació, tu creus que les juntes directives, ja no parlo d'un, Perquè jo, el dia que em va dir un president dels que hi havia, em va dir, Maria Antònia, el Barça amb tu no s'ha portat bé? Jo saps qui li vaig contestar? Si jo sóc el Barça. I no van saber què dir-me.
Al final és tan complicat que jo no perdria quasi gairebé ni el temps en buscar culpables, perquè desgraciadament n'hi ha tants, que n'hi ha tants, que no tindríem temps. El que sí que està clar és que hem de començar a buscar-hi solucions. I amb Koeman, evidentment, qui sóc jo per dir tot el que ha fet ell, només la primera Champions, el gol de Wembley, però al final ara hem de passar en el present, en l'aquí i en l'ara, i evidentment això no rutlla. No tenim jugadors, no tenim pressupost, no tenim diners, però tampoc tenim futbol. I ja no parlo de victòries, és que no estem veient un Barça reconeixible.
Home, aquesta setmana vam veure un Barça que era un altre... Era bueno, qualsevol cosa menys un Barça, no?
Sí, però et passa davant del Granada, et passa davant del Bayern, insisteixo, jo crec que tots els culers estem molt preparats per no guanyar aquesta temporada, per enfonsar-nos. És a dir, ja ens ho han dit tantes vegades que ens ho hem cregut. Però el que no podem passar és no veure el nostre Barça reconeixible. Jo sóc superfan de la cantera, a mi que em fiquin, ho deia l'altre dia un periodista, tots jugadors de 17-18 anys, feliç, perdrem, però la identitat del Barça davant del Bayern tanquem a pany i forrellat.
A veure, la dicha...
I l'altre dia xutem per xutar des de fora de l'àrea contínuament, és l'únic que fem. Això no és el Barça. I perdoneu a mi la frase del tiqui-taca, del tiqui-tiqui, a mi això tampoc se'm toca, El Barça és el tiqui-taca, avorreixi o no avorreixi, que també ens ho han dit moltes vegades.
Perdona, però escolta'm, és que jo vaig amb un altre...
Parla-li al micro,
Que vaig amb un altre camp de futbol o què? El joc del Guardiola, el joc del Cruyff, per exemple, ja quan sóc Cruyff, el joc del Cruyff que ha sigut el que ha marcat una època, jo, si no tinc mala memòria, vaquero, que el xiulaven perquè passava la pilota enrere, quan ja s'adalentava un altre jugador per anar cap a la porteria. O sigui, d'enfada no passaven cap pilota, Ni una. Ni tiqui-taca, ni tiqui-tiqui, ni tiqui-tiqui. I això ja vas mirar els vídeos. I tu, jove, però jo t'ho dic. O sigui, que em fa gràcia l'ADN Barça. L'ADN, un partit, un dia fot sortir bé un col de cap, l'altre dia... Tu vas, això, vas defensar això del Bayern. Tu creus que si el Bayern no fos el de 5 defenses, no ens en fot 10?
Però a mi m'és igual. Que
ah, no, a mi no,
sí.
Nena, a mi no.
A mi
encara,
sí.
Encara portem a sobre el 8-2. Encara restrem el 8-2. I vols que vinguin aquí i ens en facin 10? Per favor,
home. A mi em sap molt, a mi em sap greu.
Ni reatges, ni tu tia.
A veure, un segon, digues, Aina.
No, a mi em sap greu i jo per sobre està el joc. I a mi en aquell cas és que no vaig reconèixer el Barça i està mostrat que tampoc ens va funcionar.
Ara.
També el que em dona la sensació és que no hi ha una ruta assignada. No sé si ho ha de fer el Koeman, no ho ha de fer el Koeman, no ho ha de fer tot l'estaf tècnic... però hauríem de saber una mica què juguem. L'altre dia inclús ho va reconèixer algun jugador. És que no ho havíem això practicat. No pot ser. Hem de tenir molt clar la idea i hem de morir amb les botes posades. Jo sóc partidària de que si me'n fan 10, però ho he intentat, ha estat claríssim el que he anat a buscar, quina ha sigut la meva idea, no hi ha problema. El no saber és el que jo crec que també altera una mica a l'aficionat culer, que dius, bueno, és que no veig jo ni a curt plaç ni a llarg plaç, no veig cap a on anem.
Clar, però deixa'm que et digui una cosa, perquè a mi m'ha cridat molt l'atenció, de veritat, i m'ha passat una mica el mateix que la Maria Antònia. A mi em fa pena, perquè sembla com si el Koeman, d'alguna manera, és el pal de paller on van a parar ara mateix tots els mals del Barça.
Tots els entrenadors, sí. Clar, passa això, desgraciadament.
D'acord, però els seus arguments, en aquest sentit, jo crec que veient jugar al Barça, un se n'adona ràpidament. Falten jugadors, ho deies tu ara fa un moment, falten diners, falten jugadors, falta tàctica, no? Ja podem fitxar qui vulguem. Que si aquest algú ve amb una vareta màgica, doncs potser sí, però a aquest algú se li hauran de donar aquests jugadors, aquests mitjans, per
Toni,
tirar endavant.
Toni, però també
no?
Són dinàmiques, i això qualsevol persona que hagi estat dins d'un vestidor ho sap. Al final has de tenir, evidentment, un entrenador ha de tenir tota la credibilitat, tota la confiança, tot el poder,
ara ho has dit.
I aquests tres ingredients falten, i ha de tenir el propi reconeixement dels jugadors. Quan va arribar Koeman, ho va tenir, això, cosa que li faltava, per exemple, a Valverde o a Quique Setién, no? Que no tenien aquest reconeixement. És molt important, especialment amb jugadors de la talla que té el vestidor del Barça. Però ara Koeman això s'ha anat diluint per molts factors, evidentment pel desgast d'estar tota una temporada sense públic i pràcticament sense president. A l'entrar una altra junta directiva, el no poder marxar jugadors importants, l'únic fitxatge, per dir-ho d'alguna manera, que és una sessió, que és Luke de Jong, que és de les poques coses que havia demanat Koeman, malauradament tampoc ha demostrat absolutament res. Recordem que potser podria estar un Àlex Collado amb aquesta fitxa i no hi és. Llavors, són molts factors que al final estan minant a Koeman, i perquè Koeman és l'entrenador. Si l'entrenador es digués Pepito de los Palotes, passaria exactament el mateix. No és algo en contra de la figura de Koeman, que ha d'estar tan cuidada o més, perquè recordem que és el que ens va donar la primera Champions, aquell gol de Wembley, però ara al final hem de pensar en l'aquí i en l'ara i en el Barça, que està per sobre de qualsevol jugador, de qualsevol entrenador, inclús de Leo Messi, que ens ha marxat. El Barça està per sobre també de Koeman i ha de subsistir.
Pues mira, ja
un segon, Maria Antònia, un segon ho dic perquè tinc a dues persones al telèfon que tinc moltes ganes de saludar, els dos. D'entrada, el Lluís Mascaró. Lluís, què tal? Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. Què tal? Com estàs?
El Lluís Mascaró, ja saben vostès, és el director de l'esport, directament, no? Home, molt preocupat, m'imagino, el que està passant al Barça, no?
Sí, extremadament preocupat, perquè, com estàveu comentant ara, la sensació és que no hi ha un full de ruta clar cap a on volem anar. Hi ha falta projecte a la banqueta, falta projecte a la junta directiva i enmig doncs, una plantilla que, això sí que estic d'acord amb el que diu Koeman, dona el que dona. No? Per tant, força preocupació davant el present i sobretot davant el futur.
La teva expressió, amb això sí que estic d'acord amb el que diu Koeman, significa que hi ha altres coses a les que lògicament no estàs tan d'acord, no?
Sí, correcte. Jo crec que, tot i el que diu ell, crec que Koeman té un problema de que no sap a què de jugar, perquè canvia el model, canvia l'estil, és un entrenador que tampoc sap gestionar gaire els canvis i té una petita part de responsabilitat en el que està passant. Segurament no és el principal culpable, però clar, també és veritat que és el més feble i el més fàcil de prescindir.
Vaja, un té la sensació que estem vivint el seu compte enrere, no?
Totalment.
Sí, és un compte enrere, com hem començat, hem dit avui a la portada del
Fa
dies que va començar.
Deu temps
i que pot acabar
en qualsevol moment. Un compte enrere que jo crec que està absolutament supeditat als resultats. El proper partit que perdi, sigui demà, o sigui diumenge, o sigui la setmana que ve contra el Benfica o contra l'Atlético Madrid, doncs serà destituït.
Molt bé. Lluís, una abraçada. Moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Santi Nolla, bona tarda, Santi.
Bona tarda.
Abans de tot, deixa'm donar-te l'enhorabona per aquest premi dels 30 anys al capdavant del diari. Ostres, 30 anys dirigint un diari, això és fantàstic, eh, Santi?
Sí, és fantàstic. Vaig començar jove, eh?
Sí, ja. Molt bé. Em sembla molt bé aquesta reclamació que fas, perquè és veritat que el Santi Nolla encara té allò per estona. Santi, tens més per estona, molt més tu per estona, al capdavant del Mundo Deportivo que no passa amb la Ronald Koeman davant del Barça, no?
Això segur, això sí que ja està demostrat, no? Jo crec que en el Barça hi ha massa soroll per totes parts, no? Massa soroll. Crec que el Barça necessita menys soroll del que hi ha, perquè està en una etapa històrica. És cert, ara sí que és cert que el Barça ha acabat un cicle, que és el cicle Messi. Sí. Fins ara el Barça ha estat marcat per Messi, el número 1 del món, que va iniciar un cicle i s'ha acabat. Aleshores, el Barça va reinventar un altre cicle sense el millor jugador del món. I això difícilment ho podrà fer en 5 mesos, en 6 mesos, i segurament tampoc en un any. Això necessita, sobretot, temps, paciència, conformar una plantilla compensada, que no és la d'aquest any, redreçar una situació econòmica difícil i provocada fonamentalment per la pandèmia, i això necessita cosir molt, tenir paciència i mirar d'enfocar un nou cicle del Barça. Jo crec que fonamentalment és això, i que per això el que es necessita en aquest moment és menys soroll i més tranquil·litat, i no, segurament mirar de fer un projecte comú, no? Amb tots, no anar separant ni dividint, no?
Ja. A vegades que sembla tan difícil que una cosa com el Barça no generi soroll amb la situació que té, a més, al damunt la taula. És curiós veure, no? Francament sorprèn veure que treus una carta importantíssima com la de Leo Messi i cau tot, no? És que ha caigut tot.
Clar, perquè, diguéssim, el Barça girava entorn a Messi.
Yeah.
Els darrers 15 anys ha girat entorn a Messi, perquè quan tens el número 1 del món, fas a l'equip en funció del número 1 del món, deia, no, és que Messi ha dependència, ja, és que no pot ser d'una altra forma. Si tens el número 1, has de dependre d'ell. I d'alguna forma, el club també depèn del número 1 del món, no? I això és el que ha passat, i ha donat una... ha estat la millor etapa els darrers 15 anys, ha estat els millors anys de la història del Futbol Club Barcelona, no?, amb Messi. Aleshores, això ara, clar, ara el Barça ha de veure com ho fa sense Messi. No hi ha un altre Messi al mercat. Aleshores, és necessari que sigui l'equip el que doni un pas endavant i també des de la banqueta segurament s'ha de fer plantejaments diferents que la gent potser no entén en aquest moment, però que amb el temps s'acabarà entenent. No perquè s'estigui en el moment de moure o de canviar models, sinó que el Barça ha de trobar, després de 15 anys, un sistema, un nou ecosistema en el que conviure amb una sèrie de clubs estat amb tots els diners del món per fitxar i per poder competir, no? Mm-hmm. I que el futbol ha canviat molt.
Clar.
I aleshores, en aquests 15 anys sense Messi, és necessari fer una altra cosa.
I Messi ha tapat moltes carències. Aquest és el problema.
El soroll, els que el Barça sempre ha tingut, té raó. El mirar que no hi hagi soroll, és veritat.
L'he fet felicitar.
És materialista, però no tant. Sí, pots... Sí, el projecte col·lectiu, a veure, hi ha hagut etapes. Les millors etapes de la història del Barça és quan ha hagut poc soroll.
Yeah.
O menys soroll del que hauria d'haver, no? Jo crec que és per això, diguéssim, que aquesta mena de guerra larvada, Koeman, el president, l'entorn del president, tot això no beneficia. O sigui,
a veure, un moment, perquè no sé, deixem els micros connectats. Què volies dir, Aina?
No, que Leo Messi ha tapat moltes carències, també, que s'han anat acumulant durant tots aquests anys, eh? Poc a poc, mica en mica, no? Allò de que s'omple la pica és el que ha passat. I ara també, doncs, sembla que s'ha destapat aquí els trons. En quant a que fem molt de soroll, és cert, però també és cert que quan no hi ha hagut comunicació, a la darrera època, en què el president mai parlava, mai deia, és que anem entre poc i massa, saps això de la mesura passa?
Ja.
Hem passat de no tenir cap tipus de comunicació a tenir una comunicació a vegades inclús sense filtre, no? I jo sóc de les que penso que prefereixo escoltar i que em comuniquin, que no tot el contrari. Per tant, si diem que el club és democràtic, escolta, doncs si hi ha soroll, assumim-lo.
Ja, que ho siguin tot democràtic, eh? Perquè això que és... Santi, sóc la Maria Antònia. Et vull felicitar, d'acord. Ja saps que t'aprecio molt i tot el que has dit tu i el que t'has callat. Però et felicito perquè tant de soroll i tanta cosa i sembla que siguin enemics del Barça. Perquè vaig dir una cosa que va dir el Santiago Bernabéu. Eh? Va dir, si els catalans, els catalanes, se unen, periodismo, afición, entrenador y jugadores serán invencibles. Eh? I diumenge ja vam haver d'aguantar, el preguntava un jugador del Granada, que va tenir la barra, i ningú ha dit, és que a mi fa ràbia perquè no ho diuen, i no ho deuen veure molts mèdics de confirmació. Va dir, hombre, es que l'única manera de frenar el Barça és cortando el juego y perdiendo tiempo.
Yeah.
Escolta'm, tu creus que això ningú ha dit?
Home, però estem molt acostumats, desgraciadament, no, això que hi ha molts equips de futbol que juguen això, però això és legal, es pot fer. A mi m'agrada com a
legal,
futbol.
Els que esteu en mèdics d'informació és legal de criticar-ho.
Clar que
no criticar tres coses que perjudiquen el Barça, que amb el joc, que perquè que ell ha dit...
Justament el Granada té un entrenador que sempre s'ha destacat per aquest tipus de coses.
Jo només dic que els que defenseu el Barça no de voler ser tan neutral, saps aquella persona que està neutral que va contra d'ell? Doncs tots, la meitat. En vez de dir, no senyor, això és això, els altres, ja no dic el nom, tot ho troben bé. És igual, fan un gol a l'últim minut, són els tres punts. Ja. Aquí s'ha de ballar de puntetes, se té aquí, allà...
Que però aquest... això, la massa crítica del Barça sempre ha existit així, al final.
Deixem una cosa, ho dic perquè el Santi, com a director que és del mitjà informatiu, té molta feina i vull aprofitar per donar-li les gràcies i insisteixo en l'enhorabona. Santi Nolla, moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Adéu,
ara ja podem seguir. Ara ja podem seguir, perquè diu, clar, és que diu l'Aina una cosa que jo crec que té tota la raó, no? Que la massa fa el que fa, vull dir, això...
I els culers sempre
així,
ho hem sigut, i també hem sigut tribuneros, i jo ho soc, he de tribunera, vull dir, a més m'hi sec allà...
I jo també.
Exacte, vull dir, però jo no me n'amago, i hem sigut molt crítics, som de criticar lo nostre, de voler-ho millorar, i en canvi, és veritat, ho has dit, ja ho dic jo, ja hi poso nom, el Real Madrid no, ells mai s'equivoquen, ells ho fan tot bé, però tampoc podem canviar l'ADN ni del joc ni tampoc de l'aficionat. Hem de saber viure amb això.
S'ha hagut de canviar moltes coses a la vida, eh? Perquè els valors del soci i els valors del Barça... Perquè jo et dic una cosa, vaig al Camp Barça i no sé quin equip veig. Un va lila, l'altre va blau, l'altre va rosa... Això et troben com crític.
Això és un tema de màrqueting de diners.
No, doncs entesos. Doncs per què? Perquè tot seguiu una corrent. I hi ha d'haver una persona, o diverses persones que pensin com jo, que van a veure l'estranger i veuen, no veuen el Barça. No veuen els clubs blaugranes. A mi m'està molt bé el màrqueting, però que fosin una ratlla aquí al costat.
Però llavors no es venen aquestes samarretes. Jo estic amb tu. A mi la samarreta m'agrada.
Qui ho diu que no es venen?
La blaugrana.
Mira.
Desgraciadament, els números diuen que necessitem canviar aquí molt les samarretes cada any perquè la gent se la vulgui comprar, i més ara, que necessitem diners. Ja ho va dir l'altre dia el president.
Ho va dir jo. El que passa és que amb aquests resultats no sé si es vendran el mateix número de samarretes.
No, i sense Leo Messi tampoc es vendran les mateixes, ja t'ho dic ara.
Mira, ja hem fet la meitat de la fitxa que han criticat.
Yeah.
És que no el Messi mateix, el programa, deia, que camina pel camp. Periodistes de l'altura d'ofici de periodista, dir que millor que se'n vagi. Però on tenen el cap aquesta gent? On tenen el cap? Si se n'han tret el millor jugador del món, el que ha aguantat el club, el que ens ha donat fama, és tan voler Catalunya com estimem Catalunya, i aquest home ha fet més Catalunya que tots els partits catalans. Perquè tu vas a Nova York i no sabies on era Barcelona. I ara vas a Nova York i dius, Barcelona Messi. Hombre, Per què no ho dieu això amb el ràdio i a la tele i tot això?
Sí que es diu,
home,
això.
No, no es diu, no, perquè jo no els programes i escolto els programes, eh? Tots nedeu i ho guardeu la roba. M'entens el que vull dir-te? Perquè ho heu de fer-ho. Però jo que no deixo de fer-ho, perquè ja t'he dit, que jo estimo el Barça. I a mi...
Aquest era l'eslògan del Jan Laporta, eh? Pues, estimem el Barça.
Ja sé si l'estima el Barça. No es pot començar un mandat amb odi. Aina, no es pot començar un mandat amb odi. El Barça ha de començar de zero. Ni rancors. Ni la Frans Blaus, ni contra el Núñez, ni contra el Bartomeu, ni contra res. El Barça s'ha d'unir. I si hi ha un defecte gros, treure'l. I si es queden deure, que faguin els que han avalat. Perquè jo vaig estar a la candidatura dels Castells i tu avalaves amb el teu patrimoni. I resulta que tothom avala, però paguem els socis.
Això sí que és veritat.
Hombre, doncs
bueno, a veure si amb la due diligence...
Un moment, deixa parlar.
Ai, no, totalment d'acord. A veure si ara diuen, no?, que trauran aquesta due diligence, que ens diran els resultats de tot el que hem trobat, que és el doble de despeses del que creiem, i entenc que això haurà de cadascú doncs, desgrimir responsabilitats.
Jo crec que tots els actors dels que estem parlant, tothom estima el Barça. Estic absolutament convençut. El que passa és que cadascú té la seva manera d'estimar, això d'una banda. Clar. I després cadascú té la seva manera de veure les coses clar. I d'enfocar el futur. Clar. I ara, no ho sé, sembla que això ja és pràcticament una cosa feta, no? Veure la solitud que avui ha expressat Ronald Koeman davant de tots, demanant ajut. Això és una mica...
A mi m'ha fet molta feina, de veritat t'ho dic. És la feina més dolenta amb els anys que fa, i florat, perquè m'ha fet tanta tristesa, i no fa el gol de Wembley ni tot això, perquè jo sempre dic... A veure, si tu vols fracassar a la ràdio, no. Tu vols fracassar al camp de futbol, no. Tu vols que el filot entri dins. Entens el que vull dir-te? Ara... Tanta contracorrent, sempre fem malament, que si no passem massament, que si anem a contraatac, no troben res bé, per favor.
Ja. També s'ha de posar en context que Ronald Koeman ha decidit fer aquesta nota de premsa, no?, que ha dit ell, ho ha decidit pràcticament abans de sortir i no ha acceptat preguntes tampoc de ningun company de la premsa, que n'hi eren molt i estaven físicament, que afortunadament ara comencem a poder anar als llocs tant aficionats com premsa físicament, que ja ho trobàvem molt a faltar. I ha sigut ell que ha volgut doncs, explicar o donar el seu punt de vista sense admetre preguntes, cosa rara també amb ell, i no ha pogut avisar ningú del club perquè inclús el cap de comunicació se n'ha assabentat mitja hora abans pràcticament de que Ronald Koeman fes aquest discurs. No ho sé on acabarà tot això, però al final aquests dires i diretes venen de totes bandes, eh? Ho fa sí. Ronald Koeman, ho fa Jan Laporta, ho fa Enric Massip, i també ho fem els periodistes, evidentment, però al final hem de buscar una solució perquè prendrem molt de mal, eh?
La solució es diu Xavi? Ho dic perquè aquest matí,
ja m'agradaria.
a primera hora en el programa... Parlàvem amb Pilar Calvo, en la seva qualitat com a diputada. En aquests moments al Congrés de Madrid.
Grandíssima,
no?
Periodista esportiva. També per vaig a escombrar cap a casa.
Per això, lògicament, hem aprofitat l'entrevista també per preguntar-li sobre el tema, tot i que no era el tema per quan l'havíem convidat, i ella ha dit a mi on em posin Xavi. Perquè probablement hi ha molt culer en aquests moments que té el nom de Xavi com possiblement el nom de la solució, no?
Jo la primera, bueno, de la solució, del somni, no?, d'una cosa que ens encantaria tot. Xavi ens ha donat també tant com a futbolista. Tenim tots tan gravat el tipus de joc que feia ja dins del camp que pensem que com a entrenador el podria fer també. Però bueno, al final tot és un meló per obrir, fins que no t'hi trobes, no ho sabràs. En tot cas, primer ha de voler venir... Xavi Hernández, que ara no crec que sigui tan fàcil que et vulguis menjar aquest marrón, deixeu-m'ho dir en plata.
No serà tan
I segon, que tinguem aquests diners per fer-ho, perquè si marxa Koeman s'han de pagar molts diners. S'han de pagar diners, el Barça els pot pagar. I després, a qui vingui a substituir-lo, també se li hauran de pagar uns diners. Doncs és complicat, amb tots aquests factors. Clar. A mi m'encantaria, personalment, que sigui Xavi Hernández el que lideri aquest nou projecte.
Jo, com que me l'estimo el Xavi, li aconsellaria que ni boig, eh? Jo, com me l'estimo ara, actualment, jo...
I què fem, mentrestant?
No, què fem, mentrestant? El que han de fer, però ell no s'ha d'estrellar, perquè ell, si ve aquí, s'estrellarà, perquè, mira...
Hem d'acabar, eh, Maria Antònia?
Vale. Mira, un entrenador no fa l'equip. L'equip el guanyen els jugadors. No hi ha cap entrenador que sigui un 20 i tingui jugadors un 5 i guanyi una lliga. Per tant, que s'ho pensi bé. perquè jo me l'estimo molt.
Maria Antònia Milà, i nosaltres.
Gràcies, guapo.
Gràcies per haver vingut al programa. Feia molt de temps ara que no ens veiem.
Sí, nois.
Molt de temps, abans de la pandèmia i tot.
Molt.
Ja veus, un plaer retrobar-te.
Gràcies.
Aina Cerdà, seguirem parlant.
I
perquè,
tant.
Lògicament, sobre això han de córrer rius i rius de tinta, de veritat.
Totalment.
Un plaer tenir-te aquí.
Igualment, gràcies per la invitació.
Escolta'm, t'hagués agradat formar part de l'expedició aquesta a l'espai o què?
Sí, perquè jo soc de les que penso que no acabo de tenir clar, això de que l'home hagi trepitjat la lluna.
De debò, en sèrio?
Sí. És que jo soc molt cinematogràfica i a mi les pel·lícules m'agraden molt i trobo que hi ha molta ciència-ficció al respecte.
Vaja, o sigui que tu, quan parlen d'astres en el futbol, creus que no... que potser no, no?
Potser no. I per tant m'encantaria. Jo soc d'aquestes que he de palpar les coses per creure-les.
Ja, molt bé. Ara ho parlarem tot això des d'un punt de vista estrictament científic, com fem tots els dimecres aquí al programa. De veritat, moltes gràcies a les dues. Fem una pausa breu, tornem de seguida a la recta final del Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
S'han fixat, no?, el que ens deia l'Aina Cerdà ara fa un moment, una noia jove, com ella, que em deia que ella no s'ho acaba de creure, això de que l'home ha arribat a la Lluna. Alberto Fernández Sierra, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, l'Alberto és divulgador científic, és expert en Big Data i és enginyer. Mm. Per aquest ordre va bé o no?
Està bé, jo sempre dic que les passions van davant d'altres coses.
Seguríssim. Segur. I divulgar la ciència sembla que cada vegada és més important, no?
Sí, sembla que cada vegada és més important i sembla que hi ha un petit boom de divulgadors científics, el qual jo crec que és bo i indica un molt bon camí de la societat.
L'únic problema és que també hi ha un gran boom de les fake news, no?, i d'aquelles notícies que passen a ser falsament científiques,
no? Exacte, pseudociències i pseudonotícies científiques, que malauradament també tenen molt de rebombori. I és més, deixa'm que et digui una cosa, sempre quan es diu alguna d'aquestes notícies, no sempre es diu... es desmunta o surten els mitjans de comunicació com es desmunta. I queda només l'eslògan del fake news o de la notícia pseudocientífica.
T'has tirat molt dels cabells en els últims temps?
M'he tirat moltíssim. I més en el passat, ara estic més tranquil. Però molt, moltíssim, moltíssim.
Més en el passat? Vols dir que quan ha començat a baixar el nombre de malalts, quan ha començat a pujar el nombre de vacunats...
Efectivament.
Vaig bé?
Tinc una creuada increïble amb el tema de les vacunes, perquè no acabo d'entendre la situació actual, però aquest és un altre tema en el qual podríem parlar.
No, si vols, referència sí. I després ens anem a l'altre tema.
Jo hi ha una cosa, a mi m'agradaria que la gent que no està gaire asseguda amb el tema de les vacunes, doncs simplement busqués... malalts a Google mateix, ja que tots acudim allà, doncs que busquin malalts de xarampió, malalts de la triple vírica a principis de segle, i que vegin, hi ha una fotografia molt clara, si posen bessons a sobre, ho trobaran encara més directament, surten una imatge de dos bessons, als quals un està vacunat i l'altre no. I que pensin si això realment no funciona o si funciona. Només cal veure aquesta imatge. I per altra banda, portem tant de temps amb aquest tema, vull dir, desenvolupant vacunes, l'esperança de vida de la humanitat ha augmentat tant gràcies a això, també gràcies a la higiene, que posar un dubte a dia avui és pràcticament un suïcidi com a societat. No entenc el per què hi ha molta gent que encara defensa això, però sí que sé l'origen. I l'origen va ser fa uns anys que va sortir un estudi a Nature que deia que una de les vacunes que es ficaven quan eren, són petits provocava l'autisme. Es deia Andrew Wakefield, era un metge anglès. Després es va demostrar que l'estudi que va presentar fallava per tot arreu, però ja va quedar, el mal va quedar fet. I això s'ha propagat fins avui dia.
És aquella cosa, estava pensant en... Te'n recordes el Fede Ratas, allò que sortia als diaris abans?
Sí, clar, evidentment.
No?
Sí,
o sigui,
sí.
Que fèiem la gran pifiada a nivell de titular de portada i després la Fede Ratas, que havia de corregir aquell titular, sortia a la pàgina 32,
amb, petitet.
Ben petitet, sí, perquè, sí. Clar, no interessava, això no venia, sí, no?
A vegades sota de l'horòscop, que ja deies, bueno, sí. Ja, a sobre.
Home, perdona, sota de l'horòscop, això encara la gent s'ho mirava.
Sí, 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 per... De sobte arribava el Fede Ratas, doncs encara...
Que deixa'm dir-te una cosa. L'horòscop segurament és la cosa menys científica del món i jo no puc evitar mirar-me'l cada vegada que passo
per allà. Això és molt curiós, és molt divertit. Mira, si te'l mires per distracció, és perfecte. Ara, si governes la teva vida en base en el que diuen allà, aquí podríem parlar-ne molt.
Home, no, clar.
Però hi ha gent que ho fa. De fet, hi ha empreses que contracten a gent i la gent que està seleccionant mira l'horòscop o altres coses que també... queden coixes.
Hi ha empreses que contracten gent en funció del seu horòscop?
Hi ha empreses o gent que selecciona que han fet cartes astrals a...
Ho estàs dient, de bo, això?
T'ho dic de veritat. Sí, sí. Mira, et faré...
Tindrem un problema, tu i jo.
Uf.
Ens faltarà temps.
Molt.
Hauràs de tornar. Hauràs de tornar...
Xerrem més,
eh? Digues.
No, en el passat jo he viscut un cas personalment on també em volien fer una carta astral per presentar-me com a candidat a una empresa i era com... No, em vaig... Hòstia, em nego. Quasi li vaig dir, te la faig jo, si vols.
Qui fora, eh? Quin horòscop ets?
Àries, teòricament.
Ah, molt bé. No. La veritat és que a mi m'és completament igual. Escolta'm, la Lluna... que és aquella cosa magnífica. Estem en uns dies que, a més, la Lluna no, però sí l'espai, ha esdevingut notícia per aquest viatge en el que tres civils, per primera vegada, han viatjat sense cap tripulant professional a l'espai. Se'ls ha preparat, lògicament, i han estat tres dies donant voltes a la Terra. Les dades són veritablement espectaculars, no? A 570... Ho estic dient de memòria, tot i que ho tinc per aquí.
675 quilòmetres d'alçada respecte a la Terra, sí.
Sí, una velocitat brutal, que donaven una volta a la Terra, crec que era cada 90 minuts, una cosa així.
80 o alguna cosa així, sí.
Una cosa així, més o menys. Bé, la notícia és espectacular, ja l'hem vist, però jo em pregunto, si ens creiem això, com és possible que encara hi hagi molta gent... que no es cregui que l'home ha arribat a la Terra.
Doncs agafem el fil del que parlàvem al principi perquè ve d'això. Vull dir, va haver-hi una època on van començar a sortir una sèrie de fake news. Aviam, aquí succeeix una cosa. Molt sovint pensem que som... que si hi ha una conspiració mundial, resulta que Pepito, que viu a l'entresol segona, resulta que és l'únic que se n'ha adonat d'aquesta conspiració. I llavors publica llibres, surt a programes de televisió i explica aquests arguments. Amb el tema de la Lluna, hi ha una cinquantena d'arguments que circulen per ahir, que es desmunten en 30 segons cada un, absolutament. Ja, si jo et pregunto un argument que hagis escoltat tu sobre que l'home no va arribar a la Lluna.
No sé què de la bandera.
Ah, efectivament, és el primer. El primer és cau la bandera, sempre. La gent diu, home, és que les fotografies de bandera surt movent-se. I la pregunta és molt fàcil. Tu com ets capaç de veure en una fotografia que alguna cosa es mou? Anem a les fonts, anem a mirar les coses. Els vídeos són públics, ¿vale? Perquè la NASA és una organització pública, això ho hem de dir. A part, col·laboraven organitzacions de tot el món, inclús d'Espanya. Vull dir, a Robledo de Chavela es va fer el seguiment de l'Apolo durant una franja horària on no era visible des dels Estats Units. Llavors, en el vídeo on te planten la bandera, es veu com despleguen un màstil en horitzontal, com si fos la guia d'una dutxa, que després estens la cortina. I després, els americans, com són molt seus, la van estirar, quedava perfectament recta, li van donar uns copets perquè donés forma d'ondulació. No és que la bandera una gest, és que li van ficar la forma. I això es veu en el vídeo, com estenen el màstil, estiren la cortina i li donen forma perquè sembli que oneja.
O sigui, que queda totalment demostrat.
Bueno, aquest és un... El que passa que aquest és un argument que jo li dic salxitxero, però n'hi ha moltíssims. Hi ha moltíssims pseudoarguments que es desmunten ràpid. Hi ha un que a mi m'agrada molt, que no és tan conegut i que potser és, per mi, el més fonamental de tots. L'arribada a la Lluna està englobada dintre de la Guerra Freda, ¿vale? Hi havia una carrera especial entre la Unió Soviètica i els Estats Units per arribar a la Lluna. Bueno, de fet, per... sempre abastar més grans fites que l'altra, vale? I la més gran de totes era arribar a la Lluna. La Unió Soviètica, els Estats Units, tenien com 2.000 espies, aproximadament, que s'hagin identificat a dia d'avui a cada bàndol. Si tu descobreixes o saps que el teu rival número 1, en aquest cas als Estats Units, ha comès un frau tan gran...
Com
és que no ho dius en públic, sinó que ho integres als teus llibres d'història i ho expliques i dius, vale, heu guanyat. Això a mi em sembla demolidor.
Estic totalment d'acord.
Demolidor, i no se'n parla quasi mai d'això. Per altra banda, van col·laborar 600.000 persones directament al projecte i 1 milió indirectament, amb proveïdors i altres coses. I ningú s'ha manat de la llengua, ningú ha portat una prova empírica, ningú ha portat un document real sobre el que va costar el plató de televisió on es va rodar. Ningú. Ostres, i ens hem de pensar que no vam arribar només per una bandera que sembla que uneix en una fotografia quan les fotografies no veiem res en moviment? Vull dir, hi ha altres coses, però hi ha molts més, arguments d'aquests.
És al·lucinant. La pregunta és qui se'ls inventa.
És una passada.
Jo no havia acabat d'entendre massa bé com neixen aquestes coses.
Jo crec que hi ha gent que viu d'això i després hi ha altra gent que simplement se'n riu. Hi ha un cas molt curiós que utilitza per riure-se'n, Hi ha un cas molt curiós, Kubrick, no? Va rodar un documental que és molt divertit, que es diu Operació Luna, on allà surten dient que tot va ser un frau. El que la gent no sap, perquè quan s'ha més a televisió espanyola, per exemple, s'ha tallat en els crèdits. Si aquest documental està disponible a internet, si tu el veus fins al final i t'esperes que acabin els crèdits, surten tots els actors partint-se de riure, dient, buah, s'ho han cregut tot, com em fas dir això, mare meva, estava sentint vergonya mentre estava rodant, no sé què, etc. Però clar, si ho talles deliberadament en un punt, doncs sembla un documental molt formal, que per cert, hi ha un tipus de documental que s'estudia a les escoles de cinematografia i tal, que es diu el falso documental, i que tracta sobre això.
Hem tingut uns quants exemples.
Moltíssims.
D'altra banda, i com efectivament ens creiem aquest tipus d'informació, però en aquest cas és obvi que no és així.
No, és obvi que no. Hi ha tantes proves, hi ha proves molt fonamentals. Per exemple, se'ls van portar 350 quilograms de roca, i el tipus de roca lunar només es pot donar a la Lluna. L'han analitzat geòlegs de tot el món, a l'Universitat de Barcelona també, i cap ni un ha dit que aquelles roques no formin part de la Lluna. Vull dir, què passa? També els geòlegs tots estan conspirant. I les conspiracions aquestes absurdes són una bola de neu que es fa molt gran, i per explicar un misteri s'inventen un de gran. Arriba un moment que els has d'explicar tots. És com el final de Lost, de la sèrie Perdidos, que tant misteri, al final ho has d'explicar tot, perquè si no, no quadra. I el que passa? Quan un es posa a mirar aquests arguments... no quadren, vull dir, es desmunta molt ràpidament. Que si hi havia més focus de llum... No, per exemple, deien, a les fotografies no surten estrelles, si allà no hi ha atmosfera, s'haurien de veure estrelles. Bueno, vale, llavors, mirem una fotografia del telescopi espacial Hubble, tampoc es veuen estrelles. Si veiem una fotografia de l'estació espacial, tampoc es veuen estrelles. Si mirem una fotografia de la càpsula Dragon, que ha estat fa 3 dies a l'espai, tampoc es veuen estrelles. Preguntem-nos per què. És perquè a les càmeres té una cosa que es diu temps d'exposició, que el que fan és, quan més temps estan obertes captant llum, doncs captaran més llum i sortiran les estrelles. Però si estan més poc temps obertes, captaran menys llum, i llavors no apareixen aquestes coses. Perquè si tu tens el terra de la Lluna, que reflexa molta llum, el cos de l'astronauta, que reflexa molta llum, i després unes llums molt, molt dèbils al cel, doncs la càmera no pot captar allò en comparació amb el contrast que fa la llum que reflexa la Lluna i el cos dels astronautes. Hi ha tants arguments d'aquests.
És al·lucinant, eh? És veritablement al·lucinant. No, i una es pregunta també una altra cosa. Per què s'haurien d'inventar una cosa així? És a dir, quin objectiu tindrien per inventar-se una cosa? A mi l'argument més demolador és que l'he utilitzat jo alguna vegada. És aquest de la Unió Soviètica. És a dir, en un plena guerra, com és que els altres han deixat, han permès que el seu gran enemic es pengés una medalla d'aquestes característiques.
En lloc de denunciar-ho públicament a nivell mundial.
Efectivament.
És increïble. Jo, de veritat, tinc la teoria que hi ha gent que simplement vol vendre llibres i que hi ha gent que busca això, que també desitja escoltar aquestes coses.
Però ens agrada la teoria de la conspiració.
Ens agrada a tots, molt. Ho veiem ara mateix amb les vacunes, ho veiem en moltes altres coses.
Chips.
Els chips, sí.
Això dels chips és boníssim, no?
Sí, la gent no ho sap, però ara mateix tu i jo estem parlant telepàticament i ens estan agafant des d'aquí, des de producció.
Estem de... Ostres, doncs ho fem bé.
No, funciona.
T'ho juro que tinc la sensació de tenir-te davant en aquests moments, no? Aquest és el gran tema del moment, no? És a dir, el fet de com efectivament tenim una societat que té un 25% de gent que no es vol vacunar. Un 11-12. Crec recordar que era un 11-12% de gent que no es volia... Què s'ha de fer amb una cosa com aquesta?
Hi ha un 11-12, però depèn de franges, arriba fins al 30. No sé si han dit des dels 22 als 34, arriba al 30%.
Que és la més complicada, d'altra banda.
És la complicada, sí. Què s'ha de fer? Jo crec que estem visquent una mica el resultat de la poca cura que hem tingut amb l'educació científica a la societat. Vull dir, tothom sap qui és Schwarzenegger o Andy Warhol, però si jo dic Tycho Brahe, ningú sap qui és.
Qui és?
Tycho Brahe va ser un astrònom del segle XVI que va ser deixeble de Kepler i de més, i que bueno, va descobrir les fases del planeta Venus, per dir alguna cosa. O Giordano Bruno, un franciscà que, bueno, que va fer la primera teoria, doncs, que l'univers era infinit, etc, que podien haver-hi altres mons i que altres mons podien ser habitables i tal. I bueno, va ser perseguit i de més. Què passa quan tenim les restes de Ramón y Cajal, el major científic de la història d'Espanya, Premi Nobel i tal, en un subterrani a Madrid, entre capses? Per què no té un museu, aquesta persona? Doncs és el reflexe d'una societat on no se li ha donat molt, un bon tracte a la ciència, a la divulgació científica, que en el fons és apropar la ciència al ciutadà. I crec que aquestes coses sempre van, es veuen a llarg plaç. Si tu avui divulgues, si tu avui fas cultura científica, si tu avui expliques conceptes quotidians a la gent, doncs en el futur sabran triar millor, perquè no hi ha democràcia sense ciència.
Però és veritat també que segurament durant molt de temps la pròpia comunitat científica està una mica encantada. Totalment. De conèixer-se a si mateixa. Vull dir que hi ha hagut un cert... no sé, un cert esnobisme, fins i tot.
Totalment.
A l'hora d'utilitzar uns termes que feien que una bona part de la societat s'hi sentís absolutament deslligada.
Totalment.
I en els últims temps heu començat a proliferar, aquesta és una professió recentment, no? Nova. Els divulgadors i divulgadores científics, no? Que és una generació, jo diria, de gent que segurament va començar el Manuel Toari en el seu moment.
Efectivament.
I que és molt
jo,
gran.
Jo, per exemple.
Si tu vas aprendre amb Manuel Toari?
Bueno, jo l'he seguit molt, l'he llegit els seus llibres i avui dia som amics. Així que...
Continua a València?
Sí, continua a València. Però ja no treballa al museu, no.
Un senyor que ho explicava magnífic.
Sí,
ho explicava magnífic. Segurament ens ha faltat gent que ens ho expliqués bé, no?
Ens ha faltat gent, però jo crec que és conjuntural de la societat, de veritat. El que has dit una cosa molt important. Fins fa no gaire, els científics estaven a el que es diu la Torre de Marfil.
Uh-huh.
Vull dir, no es movien d'allà i no explicaven per a legos. Estaven a les seves coses. També és veritat que dic que és conjuntural de la societat perquè tampoc és que siguem un país que inverteix gaire en ciència. En ciència. Llavors, si t'arriben pocs diners i has de donar resultats, potser no tens temps de fer això. I és el peix que es mossega la cua. Vull dir, si tu tampoc li expliques a la societat per què estàs investigant aquella mosca, potser la societat no sap per què ha d'invertir en tu. I potser desconeix que gràcies a que es va investigar el genoma d'una mosca, avui en dia no s'han de matar doncs, porcs per agafar insulina i donar-se als diabètics, sinó que es pot sintetitzar en laboratori. I hi ha moltes altres coses. Vull dir, és un cercle. També s'ha demostrat un cert interès i crec que ve per el tipus de societat que tenim, que no s'ha invertit gaire en la cultura i l'educació científica. Com pot ser que la majoria... Ara no tant, però també. Com pot ser que la majoria de diaris que hi ha... diaris que es publiquen, hi hagin una pàgina d'horòscop, una pàgina inclús d'anuncis, diguéssim, de caire eròtic sexual, i a vegades no hi ha ni tan sols una pàgina de ciència a la setmana. Com pot ser això? Quin és aquest el reflexe? Com pot ser el que us he explicat abans de les restes d'investigacions de Cajal que estiguin en una capsa i no estiguin en un museu? Aquesta és l'estima que li tenim cap a la ciència que hem generat aquí? Aquest, Espanya o Catalunya han sigut regions que segles A havien fet grans investigacions, havien fet exploracions científiques naturistes arreu del món. Què ha quedat d'això? Hi ha una cosa que a mi em persegueix sempre, ¿vale? Aquí potser em matarà molta gent. Unamuno, el rector de les universitats d'Espanya, que diuen, va fer una frase a principis del segle que es deia que inventen ells. Ho va fer al Congrés dels Diputats, simplement per dir que potser no sortia tant a compte que Espanya invertís tant en ciència, sinó que comprés les patents. Crasso error. Vull dir, sabem des dels albors de la revolució industrial que aquelles societats que generen patents són les societats més riques i on els seus ciutadans viuen millor. Pues és aquest el reflexe que et volia dir.
El que passa és que estava pensant, m'ha vingut amb el que estaves explicant, una cosa que ha passat a l'hora anterior en aquest programa. Soc incapaç de recordar el nom del llibre i soc molt dolent pel nom dels llibres, però amb el Josep Martí Blanc avui hem estat parlant d'un ecologista que ha basat tota la seva vida en la demostració de que efectivament existeix el canvi climàtic i de sobte s'ha tornat nuclearista, és a dir, un defensor també de l'energia nuclear. Hem tingut aquí un professor d'ecologia de la Universitat de Barcelona i he tingut la sensació que hi havia una ciència més científica que l'altra. És la meva sensació.
T'entenc per on vas.
Saps? És a dir, que hi ha moltes vegades que els propis científics s'acaben sortint del que seria la línia. Vaja, jo no sé quantes ciències hi ha ni quantes coses pot arribar a demostrar, fins i tot en ocasions de manera contradictòria, la pròpia ciència. Mm-hmm. Veritat? Però que no sé si això, d'alguna manera... Estàvem parlant del tema del canvi climàtic, eh? Mm-hmm. Però no sé fins a quin punt això, d'alguna manera, també pot acabar fent que la gent es torni una mica boja, no?
Sí, però el debat és bo en ciència. Vull dir, la ciència avança gràcies a que existeix el debat. Ara bé, no és el mateix... Sí que estan al mateix nivell el debat d'una persona que sigui antinuclear i una persona que sigui pronuclear. Aquí no parlem de coses estranyes. Ara bé, no està al mateix nivell un debat entre una persona que diu que la Terra és plana i un astrònom.
No, clar.
No el podem posar igual. Ni els mitjans de comunicació poden donar lloc a això. L'altre és un debat que de matisos. Ostres, doncs preferim combatre el canvi climàtic a base d'altres energies, com panells solars, que per cert es van descobrir en la carrera espacial. És un llegat de la carrera espacial, la tecnologia de panells solars. O dir, no, mira, és que potser immediatament és millor utilitzar energia nuclear per combatre'l. Això és un debat dintre del terreny de la ciència, del camp de futbol de la ciència. No és no és un terreny minat. És un terreny on tots poden esgrimir debats i arguments. No és que hi hagi diverses ciències. En realitat, ciència només hi ha una, i és la que funciona o és demostrable. Però dintre de la ciència hi ha debats perquè està intrínsecament, el debat és intrínsecament... a la clau del mètode científic, que es basa en l'error i en l'estudi, l'observació i la replicació de les coses. Llavors, podem pensar que una cosa avui no està bé, però la ciència és molt humil i si demà se n'adona que allò que estaven donant per acceptat no és així, no té cap problema en canviar de parer i utilitzar l'altre.
Sí, sí.
M'agradaria veure que els polítics fan això.
Tinc un bon programa, un bon equip de programa que m'ha passat, lògicament, el nom del llibre, es diu Noé Apocalipsis, perquè l'alarmismo medioambiental nos perjudica a todos.
La portada és negra.
Sí.
Sí, ja sé quin llibre és. El tinc pendent llegir, eh?
Sí, m'ha recordat, jo quan era estudiant de literatura, que ens van preguntar un dia de què anava Maria Rosa, de l'Àngel Guimarà, i vaig dir, no ho sé, però la portada... No. Jo juro que m'ha fet venir aquell moment al cap. O sigui, ja un va complir anys, saps, i no pot evitar aquest tipus de trànsit.
Abans que parlàvem de Manuel Tuària, hi ha un llibre molt bo que recomano, i amb aquesta faceta divulgativa que té Manuel Tuària, que es diu El clima, el qual és boníssim. És boníssim.
Alberto Fernández Sierra, m'has de prometre que has de que tornaràs al programa.
T'ho prometo.
Segur, eh?
Això no és debatible.
I que fins i tot podem llegir els horòscops, com
vinguis. Vinga, és més, te'n faré jo un i ja veuràs com encerto. Te faré una carta astral.
Què fas la setmana vinent?
Ja veuràs com encerto.
Sí, mira l'agenda.
Vale,
a la
mirarem.
Que tinguis un forat, has de venir. Jo vull que em facis la carta astral. En directe, eh?
Te la faig en directe i tu has de ser honest i dir-me...
Absolutament. Absolutament.
Quin grau d'encerting.
Molt bé. L'Alberto Fernández Sierra, divulgador científic, expert en Big Data, enginyer, un autèntic plaer. De veritat, moltes gràcies.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Estan vostès, ho és cada tarda. Ja saben que demà tornarem a partir de les 3 i fins a les 6. Ja serà dijous i aquí a Barcelona estarem a tocar de les festes de la Mercè. Que acabin de passar un bon dimecres. Ara al punt i seguit amb la Clara, que ja la veig al control. I demà tornem. Ens hi tornem a posar a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Tot anirà bé. Fins demà. Bona tarda.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.